de lo que se está viviendo ahí dentro, para mí.
I, exacte, de com de sa és el grup, més enllà que en aquest cas el protagonista és Gavi.
És un detall bonic i des de la part de Gavi està bé perquè saps aquest detall. Des de la part de Pablo Torre, al final el que evidencia és que tampoc anava a jugar Pablo Torre. Vull dir que tothom s'ho pot prendre d'una manera o d'una altra.
Si jo fos Pablo Torre, potser no m'hagués fet gràcia que se sabe.
No, com a mínim ahir tan aviat.
Bé, però no ho ha explicat Gavi, sinó l'entrenador.
No, per això,
No puede decir nada.
Qui ha tingut el detall amb tu és el teu company o el teu amic o el que sigui, que és Gavi, i no li pots retreure res, al contrari. Saber que hi ha algú que pensa per tu, jo crec que sempre és bonic. Són les 8, de seguida Manel Elias, abans vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
A la pregunta, a quin suplent del Barça donaríeu continuïtat a l'11? S'entén dels que van ser titulars ahir. La nostra audiència diu...
Doncs mira, guanya per golejada pràcticament Fermín amb un 60%. El segueix Eric García amb un 25%. Ferran Torres té un 7% i De Jong un 8%. Però vaja, Fermín aquest 60%. El Jordi Durant diu: Eric, la meitat dels fores de joc que ens van pitar a favor no ho haurien sigut si hagués jugat Araujo. El Toni diu: Fermín, sense cap mena de dubte, encara no entenc perquè varen fitxar Olmo, que cobra un paston molt i tot el dia, a més està lesionat. Fermín, sense dubte. El Pau diu: tinc ganes de veure més que la dupla d'or olímpic Pau-Eric junts de centrals, i també Fermín de mitja punta, que és la seva millor posició, tot i que això de Fermín deixaria fora Gavi, ja que Casado i Pedri són inamovibles al doble pivot amb De Jong de jugador de rotació. El Nil diu: la parella de centrals titular hauria de ser Eric i Pau, amb Íñigo també tenint un bon paper. El XC diu: tots estan donant molt bon nivell, potser Ferran i De Jong són més opcions de revulsiu o en partits concrets. Eric, tots els minuts possibles. I acabo amb el Carles, que ens diu: sincerament, no podríem haver preguntat per la porteria, em sembla que la titularitat de Tec és una temeritat. Això sí, no ens estalviarà moments esperpèntics. Com que n'hem parlat avui i una llarga estona de la porteria, doncs hem afegit aquest comentari.
Bé, per un dia hem decidit preguntar per la...
Hem preguntat molt, de la porteria.
Positiu del partit d'ahir, i em fa l'efecte que de la porteria tindrem temps
n'hem parlat moltíssim.
De parlar-ne, sigui perquè Flick no l'ha encertat, o esperem que sí, que Flick en el futur veiem els motius d'aquesta decisió. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
3 minuts passen de les 8. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 al Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs avui començarem parlant d'un dels espais més cruels que hi ha creat l'home, perquè avui fa 80 anys que començàvem a saber de veritat què és el que havia passat a un lloc anomenat Auschwitz, i que la porta deia allò del treball allibera i aquestes coses. Avui s'ha fet la cerimònia d'aquest 80è aniversari, l'ha seguit el nostre corresponsal a Alemanya, tot i que estem parlant avui de Polònia, l'Oriol Serra. Connectarem amb ell en directe, a més per parlar també del context en què arriba aquest aniversari, amb un auge de l'extrema dreta a molts països del món, inclòs i de manera molt particular també a la mateixa Alemanya. A més, entrevistarem aquí a l'estudi el president de l'Amical Mauthausen, que també té moltes coses a dir en aquest aniversari, també en una temporada on la pel·lícula Marco ha sigut tan important. Per tant, començarem parlant de tot això, i després de la que és l'empresa tecnològica que avui està parlant tot el món, que és DeepSeek. És una empresa petita xinesa que ha creat una eina d'intel·ligència artificial, un chat, amb molts menys recursos que els seus competidors com ChatGPT, i molts dels usuaris estan quedant molt contents amb com funciona. És, a més, de codi obert, fins al punt que avui s'ha situat el número 1 de les descàrregues tant a la Xina com als Estats Units. I a la borsa, al Nasdaq, hi ha hagut un autèntic terrabastall avui, perquè baixen les grans companyies americanes i puja aquesta, que és xinesa, després de tot el que hem vist que ha passat amb TikTok. Per tant, intentarem entendre com funciona, què és el que té que hagi fet que de cop i volta hagi tingut aquesta pujada tan forta. El que sí que diuen els que l'han provat és que, per exemple, no li preguntis com està la llibertat d'expressió a la Xina, Medicina, que diu que podem parlar d'altres coses. Però a molts altres nivells es veu que funciona molt bé i molt senzilla d'utilitzar i amb codi obert. I ja dic que n'estan parlant a tot arreu perquè ha sigut una gran sorpresa. Aquesta tarda també hem sabut que el govern multarà amb fins a 900.000 euros els propietaris que lloguin a preus un 30% per sobre del topall del preu del lloguer. La norma estava aprovada, es deia que era poc efectiva perquè no quedava clares quines multes hi hauria, doncs ara els comuns i el PSC ja han aprovat aquesta quantitat que s'anunciarà demà oficialment quan hi hagi Consell de Govern, i aquest era un dels punts que exigien els comuns per donar llum verda als pressupostos que estan de moment prorrogats i que costen molt d'aprovar. Serem també al cinema Texas. S'està fent ara la preestrena de Sempre Imperfectes, que és el sense ficció que es podrà veure demà a 3CAT, que va sobre la pressió estètica en els cossos de molta gent, també de moltes persones conegudes. I connectarem i en parlarem tant amb els que han fet el documental com amb alguns dels seus protagonistes. I avui que tenim visita de Toni Padilla, ens parlarà d'aquest enrenou que ja heu tocat vosaltres sobre què passarà en el futur si el Barça haurà d'acabar jugant en un estadi que no sigui el que ni Montjuïc ni el Camp Nou. I el Toni Padilla diu que ens explicarà, que jo no sé quins són, però que ens explicarà els 7 estadis que ha tingut oficialment el Barça. El 7. Comenceu a fer càbales, a veure si us surten. A mi no m'han sortit, però ja ens ho explicarà ell.
A mi 7 tampoc
m'han sortit. A mi no em surten.
Bueno, que ho expliqui el Toni.
Va. Sí, exacte. El Catalunya nit.
Ja que parla López Tomàs, avui passarem també per Beirut, pel Líban.
Mira.
Sí, perquè ahir va acabar, en teoria, el termini d'autofoc que s'havia imposat. Va ser una jornada sanguinària allà, 22 persones van morir que intentaven tornar a casa seva després dels bombardejos, i connectarem amb la periodista del periòdic, Andrea López Tomàs, allà.
Molt bé, que coneix més que bé l'equip present, Marcos López. A les 10 al Catalunya, nit amb el Manel Alias. Ara t'anava a dir amb el Marcos López. Amb el Manel Alias. Gràcies, Manel.
Fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I amb la Sònia Oleart. Hola de nou, Sònia.
Hola, i avui amb regal.
Sí, home, perquè els amics de Ral de Vinyó ja sabem que cada dilluns tenen un regal pels nostres oients.
Sí, poca broma, una caixa amb 5 safates de 100 grams d'espatlla curada llescada, 14 mesos, Ral de Vinyó, la raça rústica de porc d'aquí de Catalunya. Per tant, ja ho saps, digues al telèfon.
Doncs ja ho sabeu, el primer que truqui al 93-201-7474 s'endú aquesta caixa amb 5 safates de 100 grams d'espatlla curada llescada, que té un valor de 15 euros més IVA. Per tant, un bon regal que us endureu. El primer que truqui, ja imagino, ja l'altre dia ja sortia fum a la centraleta de l'Oriol de la Fuente.
La Fuente ja té 3 telèfons a les orelles, doncs, però ja no són els diners, no són els ecos en aquest cas, sinó la qualitat.
La qualitat, evidentment. I la Sònia Oleart ja va dir la setmana passada que ella sopa cada dia amb pa amb tomàquet. Sònia?
Una mica de pa amb tomàquet i una mica d'embotit Ral de Vinyó, i escolta, em vaig a dormir ben contenta.
I la Maria José Arcos serà la que ho farà a partir d'avui mateix. No cal, us ho agraïm, però no cal que truqueu més, perquè el lot d'aquesta setmana se l'endú la Maria José.
Ja sabeu, els oients que us connecteu ara mateix al Tot Costa, que hem fet tertúlia de tot el que va succeir ahir a Montjuïc, amb el Marcos López, l'Anaïs Martí i el Dani Sanabra, i encara ens queden molts continguts per endavant d'aquesta Supercopa Femenina que es va endur el Barça a Butarque. I Sònia, avui tenim recomanació digital.
Sí, el futbol català Marc Marvà i companyia, ja ho saps, els dilluns, cita obligada, un equip brasiler irromp a la quarta catalana amb milions de seguidors. És una història molt curiosa. Sota el nom d'Iberoamericano de Futbol de Barcelona, hi ha un equip de brasilers que compta amb un Instagram de 878.000 seguidors.
Mare meva.
També té TikTok, sí, per tant, els segueixen de tot el món.
I els entrevisten?
Sí, entreu i gaudireu una estona.
Doncs ja tenim. Gràcies, Sònia.
Adeu.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.
i 10 minuts del vespre, de seguida el baròmetre amb les accions més estranyes, més polèmiques d'aquest cap de setmana, però abans la Laia Tudel, per tancar la barraca, ve a fer-nos repàs de, ho diré així, de l'hipotètic mercat de sortides del Barça, perquè hi ha alguns noms que podrien estar a l'aparador. Per exemple, ahir diria que Flick va descartar la sortida d'Ansu.
Sí.
D'acord, per tant, no va jugar ni un minut ni amb 7-1, però...
Va descartar perquè Ansu és qui descarta sortir.
D'acord, o sigui, el que decideix, d'acord amb la situació, és Ansu,
si no
vol sortir.
El club veia bé una sortida, Ansu segurament per 4 mesos prefereix seguir intentant-ho aquí, que no una sessió o ara buscar un club. A l'estiu serà un altre tema, ja entenc. Tot i que hi la imatge, realment, després del partit, dels dos jugadors, Ansu i Andreas Christensen, els dos jugadors que no van jugar cap minut, fent ells les curses sols al camp buit ja, era... Bé, una mica...
Clar, és que és... per una banda, dius, clar, amb 7-1 l'entrenador mira la banqueta i els podria posar tots, els que normalment no posa, i ell tria, per exemple, Pau Víctor, que no havia tornat a jugar, diria, després de recuperar la fitxa, Pablo Torre perquè li va suggerir Gavi, però clar, tens Ansu, que si no juga ahir no saps quan jugarà, i en el cas de Christensen, que no ha jugat ni un minut des que va tornar a les llistes. Clar, si no li pots donar minuts perquè vagi agafant ritme ahir, quan li dones? Llavors, és raonable això que explica aquesta imatge capcots que explica la Laia.
Sí, el cas d'Ansu, ja ho ha dit Flick, i el jugador que es vol quedar, i veurem a l'estiu. El cas de Christensen, Mundo Deportivo, els últims dies ja Roger Torelló ja apuntava que, bé, és un jugador que es planteja sortir si no té minuts. Avui el Roger Busà ha contactat amb l'entorn de Christensen i es mantenen avui en aquest discurs que si no té minuts... no, buscaran una sortida, però clar, estem parlant d'una sortida ara al mercat d'hivern que acaba el dilluns 3 de febrer. 7 dies, hi ha dos partits, a no ser que amb Atalanta...
Clar, aquest any no s'acaba el 31?
No, acaba el 3 de febrer.
Ah, mira...
tenim un cap de... Mira, 3 dies més, que aquí hi ha molt temps.
Gairebé dues setmanes, com vas a parar? Quines presses teniu, ara?
Però clar, són dos partits, amb Atalanta i Alavés podria tenir minuts Christensen, vés a saber si una conversa de Flick com la que va tenir Eric García li pot fer canviar... una mica d'opinió, però vaja, insistim.
O amb Gundogan, que va passar de... no em penso moure d'aquí a sortir con tots los gastos pagados, vull dir...
Aquí la conversa crec que va anar en un altre sentit, no? En aquest cas.
No.
Sí, sí, són converses de Flick. Escolta, Flick, quan es reuneix amb tu i parla amb tu...
I les coses
passen
clares.
I passen coses, exacte.
No, això que ho diem així de passada, a mi em sembla que no és menor, que l'entrenador sigui molt clar i molt honest amb tu... segurament afavoreix que hi hagi l'ambient que hi ha i la resposta que es troba dels futbolistes, però no ens desviem
no,
de...
No, però insistim que a dia d'avui, que faltin només 7 dies perquè es tanqui el mercat, l'entorn de Christensen, el Roger Busan, no li ha descartat aquesta opció, perquè si no té minuts, la resposta està molt clara, és que si no té minuts i no ha de tenir minuts, buscarà una sortida.
És que és el quinto central.
Clar, el Barça no va pagar un ral per Christensen, però és una fitxa alta, lògicament, perquè venia a cost zero, i és que si ha de ser el cinquè central, gairebé diria que surti és bo per tothom.
Sí, sí.
És per ell i pel Barça també.
És el quinto central, Pau Cubarsí, Íñigo, Araujo, Eric i ell. I no cuento a Koundé, perquè Koundé podria ser...
posar central.
Sí, sí. Seria quinto o sexto central.
És que aquí sí tens una oportunitat, no diré per fotre un gran traspàs, però per treure caixa d'un jugador que et va costar zero.
La porta de Araujo, per fer això.
Ja, però Araujo i comptes, en teoria, sí, sí, com una opció. No
si realment l'objectiu és treure diners per un futbolista teu...
Era Araujo, sí, clar.
Amb jugadors amb fitxes tan altes com la que té Christensen i, sobretot, que és un jugador que jo crec que ja s'ha guanyat una certa fama de ser fràgil, és, vull dir, el màxim que pots aspirar és treure't de sobre la fitxa.
Bueno, lo que, no estoy de acuerdo con eso,
lo que acaba de hacer el
si tal voló un equipo gran, claro, sí,
lo que acaba de hacer el City con Walker, que se ha ido cedido al Milan, por ejemplo.
Ya, pero Walker té 34 anys, Walker hasta y a més,
No, y está también con problemas físicos,
pero vaja, yo diría que Christensen es bastante más joven, ¿no?
28.
Y Walker ha variat més.
Ya. No
estoy comparando més renom.
No estoy comparando els nivells, però la sensació que jo tinc és que el City quan el jugador ha dit, "Me'n vull anar", doncs marxa, ja estàs més que amortitzat.
Sí, però és que aquí el Barça, com decía Sonia, se puede ahorrar la ficha y se puede obtener una mínima cantidad. Estás hablando de un negocio perfecto, porque no te costó nada en ese aspecto.
Però depèn de quin equip... Clar, si el ve a buscar, jo què sé, el Borussia Dortmund...
Pues igual no se va, ell, ja.
És que sempre acaba sent el mateix, que és que els jugadors pels quals els clubs et paguen és perquè ells els estan veient jugar. És a dir, normalment és amb jugadors que tu comptes. Si és el teu cinquè central, qualsevol club et vindrà i et dirà jo me'l quedo, però
i bàsicament t'assumeixo
la fitxa.
No l'has vist jugar des del 17 d'agost, en aquest cas, vens de 6
mesos de lesió. A mi em sorprendria molt que ningú pagués per Christensen ara mateix.
Doncs jo en aquest cas tinc dubtes, però vaja, ja ho veurem.
Ho veurem en 7 dies.
No, 7, no, més. Fins a
dilluns, 7 dies.
El 3
és el 27 de gener.
Serà per altra vegada.
Ara vas a dir no.
Serà per altra vegada.
Fa llarg, eh, gener. Fa llarg, eh, el mes de gener.
Quan m'heu dit 3 de febrer m'ha semblat que era la següent glaciació.
No.
Resulta que és la setmana vinent.
Estàs desconnectat, Jordi.
No tinc el dia, no. Bé, doncs veurem què passa amb Christensen. Ja sabem què passarà a Mansu. I tenim una informació d'aquesta tarda de Mundo Deportivo que no afecta el mercat d'hivern. Però si hi ha un altre dels jugadors que no sabem mai si va o bé, que és De Jong.
Bé, gir de 180 graus en la situació de De Jong.
Un altre gir, eh?
Sí, girs argumentals. No, fins ara De Jong ja havíem explicat moltes vegades que tenia 2-3 ofertes sobre la taula diferents del Barça que n'havien anat fent i que De Jong no havia dit cap resposta i no tenia intenció de reunir-se amb el Barça per parlar d'aquesta renovació. I ara, pel que publica Fernando Polo, diu que De Jong hauria canviat d'opinió, ha decidit escoltar el Barça amb la intenció de renovar i quedar-se al Barça. Acaba contracte, recordem, el 26, l'estiu que ve, un any...
I ja vam explicar, crec que va ser el Salmo, que la idea de Laporta era que ningú no comencés la temporada vinent sense haver renovat, amb menys d'un any de contracte. A partir d'aquí no estic segur que molts aficionats del Barça considerin una bona notícia que De Jong renovi, però això també...
És cert que coincideix aquest gir en un moment en què De Jong comença a tenir minuts i sobretot comença a tenir minuts amb bones actuacions i que ell s'està trobant millor i que Hansi Flick comença a considerar ja que està agafant el nivell que ell voldria i que, bé, veurem què acaba passant aquesta temporada al mig centre.
Sí, és una bona... Tot i que ell no va jugar en la posició de caçador, però és raonable...
La baixa de Pedri també va fer canviar...
Està clar, no, però Pedri és la peça inamovible del mig del camp i, a més, en aquella funció. I les altres dues jo crec que anirem veient de més i de menys. Si De Jong serà capaç de prendre-li el lloc a caçador...
Sí, això és un altre debat. Després del de la porteria obrirem aquest.
Sí, efectivament. I ens acalorarem igual que ens hem acalorat amb el dels porters. Laia, gràcies.
Res, un detallet, que Unai Hernández, un jugador del Barça Atlètic, està a punt de tancar-se. Oh, clar, el traspàs.
Ecus, perquè ells que no interpretin...
Sí, són diners.
Són euros.
Diners. Sí, nosaltres ho tenim ja com molt...
És la moneda...
La primera costa.
Clar, gràcies, Ana.
Doncs aquesta setmana es tancarà el traspàs a l'Etihad, a l'equip d'Aràbia Saudita, on hi ha Ramon Planas, i el Barça pot ingressar uns 5 milions d'euros per aquest jugador.
Doncs perfecte. Sí, és un jugador que ho està fent molt bé al Barça, bé, el Barça Atlètic, és evident que Flick no hi compta per res, li han passat per davant fins i tot nanos de 16 anys, doncs sí.
A mi el que em sembla, per joves com Unai, quina edat té?
20
anys. Anar-te'n a jugar, ara s'ha dit, amb 20 anys, ho trobo molt trist.
Per què no?
Doncs home, perquè doncs... quina ambició futbolística
té. Potser no tothom té només l'ambició futbolística.
Claro.
Jo interpreto la professió com tu, jo si fos futbolista només, però també hi ha molta gent que viu per guanyar diners i no em sembla il·legítim.
Com es diu aquell nano del Celta?
El del Celta, ho estava pensant, no me'n recordo.
Gavi Veiga, que crec que als 6 mesos volia tornar.
Sí,
continua allà, però...
Tornarà i potser tornarà...
L'atracament que fotrà...
Potser tornarà al futbol europeu. Si no s'ha deixat, potser tornarà al futbol europeu amb 23 anys amb la vida resolta.
Claro. Jo no, sí, però jo, a quin nivell?
Jo ho veig jo com tu.
Com tu,
però a quin nivell tornaràs després d'estar competint en un país on la Lliga no és gaire competitiva?
El prejudici, que jo també el tenia i encara el tinc, que anar allà és anar a jubilar-se, l'últim Mundial ens el va desmuntar. Va haver un munt de seleccionadors posant jugadors, penso en el cas de...
Laporte,
per exemple.
Kanté.
no? Canté, sí. Vull dir que...
Van Gaal no pensa com tu.
No, que jo no penso així.
Ja, estic
dient que el prejudici que tenim, que jo l'entenc, perquè jo no miraria un partit de l'Al-Ittihad ni que em paguessin, però...
No, si interpretes com una professió com qualsevol altra i que és una professió on per guanyar diners creus que l'única opció és anar-te'n a viure a Aràbia Saudita,
jo no tinc ni idea quines ofertes té una IA avui, però igual té una oferta de l'Eibar. Clar, no ho sé, però ho has de
posar
a la balança.
Però tu creus que l'oferta de l'Eibar li permetrà arribar a final de mes?
Sí.
Probablement, fins i tot, guanyar més diners dels que estem aquí junts, eh?
Home, això segur.
Sí, home, clar, però és que és futbolista, no és periodista, clar.
Sí, però...
Home, no sabies que era el milionari,
que serà feliç a la seva professió i que jugar a l'Eibar és haver, entre cometes, haver triomfat al futbol, eh? Jugar a l'Eibar és haver triomfat al futbol perquè amb la quantitat de nens que comencen a jugar a futbol, els que s'hi dediquen professionalment és que han triomfat al món del futbol.
Sí, jo estic d'acord amb tu, però que no podem girar-nos d'esquena la possibilitat que un tio que ha jugat al Barça Atlètic, que deu considerar que té un cert nivell per anar segons on, digui, aquests tios em resolen la vida en 3 anys i després ja veuré què passa. Vaja, jo ho puc entendre.
I poder volver?
Al Barça no crec, però...
Hay jugadores que han vuelto al Barça.
En el cas de Gavi Veiga, jo tinc bastant pocs dubtes que el tornarem a veure al futbol europeu. A on i a quin nivell? Ja ho veurem.
Tiene 20 anys i tiene la possibilitat legítima de tomar una decisió.
Sí, tant. Si no estem dient que sigui il·legítima, només faltaria. No, vull dir, pot anar on vulgui, però la filosofia de futbolista que és jove, que està al Barça, que t'han ensenyat una sèrie de... que estàs educat en la cultura de l'esforç i de l'ambició, que de cop i volta no trobis una altra oferta, a mi em costa creure que un nai no hagi trobat res millor abans que Aràbia Saudita, però evidentment tu també és lliure d'anar a guanyar diners on sigui.
Segur que en tenia, però de cara al Barça segur que no n'hi en tenia cap, que pagués 5 milions, i de cara a ell estic convençut que la diferència de salari no té res a veure. En fi... quin debat, no esperava.
No esperava
aquest debat tan profund sobre una qüestió que jo pensava, mira, 5 milions d'ecus, a veure què en fem.
Ecus, torni.
Ecus.
Ara sí.
Una cosa només.
No, encara no,
que abans hem parlat del gest de Gavi, de zona ha penjat les imatges, és una càmera on es veu frontalment, el moment en què Hansi Flick crida a Gavi per sortir al camp, i es veu perfectament com Gavi amb Arnau Blanco i Hansi Flick li comenta el tema, no? Li diu... que jugui Gavi, i llavors Hansi Flick se'l mira, mig somriu, l'abraça i diu...
La carona, no? Una mica...
La carona, una mica. Com, amb aquella cara com del pare al fill, una mica... El fa seure...
Queda clar que des del primer moment s'enamora d'aquell gest.
Mira la banqueta i li diu, Pablo, va, surt a escalfar ràpid, i llavors queda molt bonic l'escena.
Pablo, que l'altre també és Pablo, el que passa el coneixem com a Gavi.
Sí, Pablo.
De Pablo a Pablo.
Sí, ja està, ara sí, ja marxo.
Que bonic, Laia Tudel, gràcies.
Aquestes històries...
Que t'encanten,
sí, m'agraden.
És un curet amb potes.
A tu t'agrada que el Barça faci negoci amb Aràbia Saudita i a la Laia, doncs, uns altres detalls.
Vaja, a veure si ara, tal com estem, venen uns senyors a pagar-nos 5 milions per un jugador al Barça Atlètic i ens haurà de semblar malament.
És compatible voler abraçades i voler ecus. No renuncis a cap de les dues coses.
Jo no ho hauria dit millor. No sempre s'aconsegueixen, de fet, cap de les dues coses.
Sí, són molt difícils.
Però
valen la pena.
La vida és intentar-ho. Gràcies, Laia.
Adéu.
El baròmetre.
Joan Fàbregas, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, vaig tardíssim i, per tant, anirem per feina i seleccionarem les accions que hem de comentar. La primera que posem sobre la taula, i parlem d'un partit de 7-1, per tant, sense drama, però ens va cridar l'atenció, almenys a mi i crec que bona part d'integrants de la TDT, que l'àrbitre no marqués un penal de Caçador per una escombrada sobre Hugo Duro. És veritat que DAZN ens va oferir una repetició amb lupa, molt ràpida, per cert. És d'aquelles repeticions que jo hauria volgut...
I a més, feia ja estona que havia passat la jugada quan la van trobar.
Ens van posar una repetició on fa l'efecte que abans de ramblar amb la cama d'Hugo Duro, Marc Casado tocaria la pilota. En fi, no sé com la jutges.
Com tu dius, un penal com un piero de cua. El problema és que quan al bar tenim el del Cerro Grande, que el Cerro Grande, el camp, el terreny de joc, era un dels millors esportistes de tots els temps, però a la sala Bor és un desastre, pobre home, doncs només intervé en penals si hi ha un bassal de sang, tres bales i un cadàver, no? Llavors, per això parlem sempre de la importància de les designacions a la sala Bor, perquè poden condicionar un partit, no aquest que anava 4-0, però sí que és veritat que amb Del Cerro és molt difícil que intervingui per assenyalar 11 metres. Per mi, penal, per mi, jugada de bar, i per mi es van equivocar tots dos.
He dit sobre Hugo Duro i els que ho esteu veient per Esport 3, és evident que és Almeida, però a mi em fa la sensació que Casado va amb tota la voluntat d'escombrar la pilota, però que es troba abans la cama del jugador del València, vaja, no sé, jo, a mi em va costar entendre que no el marqués, ni el de camp ho puc entendre, però el del bar, com ara explicava el Joan, una mica menys. I la jugada amb la que volem fer didàctica de la jornada és un penal, aquest sí, que l'havia assenyalat l'àrbitre de Stensne sobre Hugo Duro, però que venia precedit per una falta a l'altra punta de camp de Gallà sobre Koundé. Abans que el Joan hi digui la seva, escoltarem la seqüència del VAR.
César, te recomiendo una revisión de una posible falta en la APP del Valencia antes del penalti. Te voy a dejar en cámara lenta para que veas que Gallá nunca juega el balón y con su rodilla derriba a Koundé. ¿Lo valoras tú? Más despacio.
Quiero ver si...
Más despacio.
Vale, quiero ver si Gallá con su pie derecho toca la pelota. Dame otra cámara. Si no toca la pelota, es falta. Vale, ahí se ve la falta. Esa es la que quiero. El balón lo toca Koundé, por lo que veo. Con su pie es falta. Voy a pitar la falta en la APP.
¿Quieres ver que sea la misma APP, César?
Sí.
Te lo dejo.
Vale.
Te la dejamos en amplio.
Recupera la pelota. Ahí no hay control. Sí, que la misma, nada, voy a dar. Voy a pitar falta en ataque. Cancelo.
Punto de contacto.
El penal.
Recibido.
A veure, aquí el penal final de Stensne no genera cap mena de dubte. Per mi, la falta de Gallà a Koundé tampoc. No sé si pel Joan sí.
Per mi genera moltíssims dubtes.
Sí,
per mi
és falta per tu?
Per mi no és una jugada que sí, tan clara i evident, i molt menys amb les imatges que veu César Sotolado a la pantalla, que realment hi ha un contacte amb el genoll, també toca pilota, i jo crec que entraria en aquella jugada dels grisos en què pot ser que volíssim fer falta, a mi no m'ho sembla tant, i per tant no crec que sigui una jugada tan clara i un error tan evident com per entrar en aquesta jugada per invalidar el penal. Però és una opinió personal, eh?
Per tant, el Joan ja ho hauria matat aquí. O sigui, no té clar ni tan sols que sigui falta de Gallà Koundé. A mi em sembla falta molt clara, però evidentment el criteri que val és el teu. Però fem veure que consideres que és falta. Ho dic per fer didàctica.
Sí.
Primer, hi ha un contacte d'Eric García que és més un rebuig o un mal control. Que...
L'àrbitre diu no hi té control.
És que a mi aquesta jugada em recorda molt a una històrica del que li van anul·lar un gol al Girona contra la Reial Societat. Aquella dura, no exagero, potser un minut i mig, sí. L'atac. Hi ha un fora de joc inicial i hi ha un jugador de la Reial Societat que pel mig fa un mal rebuig. I entenc, Joan, que la interpretació és la mateixa, que consideren que és la mateixa jugada perquè Eric no ha arribat a tenir control.
Un control ha de ser molt, molt clar, és a dir, que el futbolista pari la pilota o faci una passada sense cap tipus d'oposició a un company seu. Això clarament és una situació en què Eric García no controla la pilota i, per tant, forma part de la mateixa jugada. De fet, just on rep la falta, Koundé, o la possible falta, és on comença a jugar el València. Aquella jugada comença allà i acaba a l'altra punta. Per tant, és la mateixa jugada, Eric no controla. Per tant, seguim amb la possessió del València i, per tant, és una jugada susceptible de ser revisada.
Perquè per tu és el mateix, és a dir, és indiferent que el jugador no controli perquè fa un mal control a que tingui un jugador a sobre i realment estiguin en lluita, eh? Ho dic perquè Eric realment està molt sol i podríem dir que és errada que no controli.
Sí, és una errada, però és una errada que curiosament acaba beneficiant el Barça perquè aquella jugada s'anul·la. Però si és un mal control no té cap tipus d'importància, o controles o no controles. Si no controles és la mateixa jugada i ja està.
I acabo amb un cas que no té a veure amb el Barça. Si hi ha amb Les Palmes o Sassuna, la setmana passada amb el Campus buscàvem jugades on el VAR intervingués per marcar penals com el que va rebre Koundé a Getafe. I aquesta setmana, tot i que no el van acabar assenyalant per una altra història, però n'has trobat un.
Sí, Les Palmes o Sassuna és una subjecció molt semblant a la, de, a la que va rebre Koundé al camp del Getafe. El que va passar és que el VAR avisa perquè es fiu aquell penal. El davanter que és subjectat no arriba a la pilota perquè realment el porter la va blocar abans. No s'acaba xulant el penal perquè Gil Manzano s'inventa una falta prèvia, però era una jugada molt, molt semblant que en aquest cas el VAR va considerar que sí que s'havia de revisar i, per tant, sobte que amb 7 dies de diferència el criteri sigui tan diferent entre un i l'altre. Per l'altra banda, Gil Manzano, deixa'm dir una cosa molt ràpida, és que està defenestrat a Espanya, aquesta assignació de Les Palmes o Sassuna és la primera pista de que les coses no van bé, i també a Europa, que la jornada definitiva i decisiva de la Champions League no ha rebut cap designació, com si ha rebut Manolete, que xularà el decisiu City-Bruges.
Doncs no està en el seu millor moment, no, Gil Manzano. Gilman pels amics. Joan, gràcies.
A vosaltres.
Una pausa mínima i analitzem la victòria del Barça a la Supercopa Femenina. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
El proper 3 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 77a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala màgica en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis Or de Movistar i Repsol.
Ara farem un petit experiment. Ràpid, pensa en una eina. Ja? El 98% de les persones pensen sempre en un martell. És un fet. Però potser tu formes part del 2% que prefereixen pensar diferent. Pensar que per viure la sensació de conduir un SUV no necessites un SUV, sinó un Audi A3 All Street. O que no cal triar entre elèctric i combustió, sinó que ho pots tenir tot en un Audi A3 Sportback FCIe híbrid endollable. Gamma Audi A3. Pensa a triar com mai.
Tendres. Apassionades. Tímides. Esbojarrades. De cites, n'hi ha moltes, però queda't amb les més bestials.
Cita bestial, segona temporada.
Disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat. I'm never gonna give it up. You
better step back and get out of my way. Son 2 años sin marcarle un gol al Fútbol Club Barcelona.
Hemos metido un gol hoy, ¿no?
Bueno, pero no ha valido.
Pero ha sido gol, ¿no?
Bueno, pero ha sido por el juego, ¿no?
Bueno, lo intentamos.
Aquest és Toril, l'entrenador del Madrid, responent a una pregunta d'un periodista que li deia, és que fa 2 anys que no li foteu un gol al Barça. Hombre, pero ahí hemos marcado uno.
Pero ¿cómo quedó el partido?
Es que no valía.
A ver, y Anaís, que estuvo allí, y Sonia, ¿cómo quedó el partido? 5-0.
Anava a dir que això, que si ho digués l'entrenador del teu equip, el voldries matar, ho va fer l'entrenador del Madrid després que el Barça n'hi fotés 5 a la final de la Supercopa.
Toril fa coses molt rares.
Molt rares, efectivament.
Perquè més enllà, de queixar-se... Reparteix benzina al rival, però a base de bé.
Això és pitjor que el de la prèvia. Sí, sí. Això és
però, no, però és que aquí anava.
La prèvia és mala persona, per mi, el que fa.
Sí, però això és pitjor.
Aquí entrena el Barça quan hi vol i quan no sé què, quan la Supercopa la fan.
La primera és de Mourinho, aquesta és de fer el ridícul.
Però és que ja a la semifinal hi ha una acció on fa el ridícul, perquè contra el la Reial Societat, el Madrid li xiulen un penal a favor i el VAR intervé i diu no és penal. I es torna boig a la banda dient-li a la quart àrbitre que qui ha demanat és l'àrbitre, que què fa el VAR rectificant-li una decisió. És com si no hagués vist mai de la vida com funcionava el VAR. Per això ahir, quan ell se'l compta el gol, perquè diu...
Va quedar atrapat a 1975.
El gol me l'ha tret el VAR i jo l'he marcat, no?
En fi, Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que Toril no ens faci perdre l'escriure. Evidentment, la notícia és que el Barça suma un títol més, una maneta més sobre el Madrid, i el títol, en aquest cas, per exemple, és el primer títol de l'era Romeu.
Sí, la cinquena Supercopa, la quarta consecutiva del Barça, com deies, la primera de Pere Romeu, també de Payor, que a més va fer dos gols de Kika i de Robuc. Hi havia molta alegria al vestidor del Barça després d'aquesta victòria, per com havia anat el partit, perquè era un títol, perquè realment va ser un bon partit del Barça, que tot i que està guanyant igualment aquesta temporada, hi ha hagut alguns partits on no ha acabat de desplegar el seu millor joc, i per això hi va haver celebració al vestidor i dinar a Madrid abans d'agafar l'AVE també amb parlaments i celebració. Com dèiem, a més amb el que ens quedem d'aquesta Supercopa és que el Barça ha trobat, o ja ho sabia que havia trobat, però vaja, confirma el bon fitxatge d'una golejadora com Payor, que ja ha fet 23 gols en 23 partits d'aquesta temporada. És el rècord de gols d'una temporada, el té Jenny Hermoso amb 37, i és probable que Payor el superi. Ara també feia comptes que els feia el masculí. El Barça ha fet 111 gols en 25 partits, és a dir, amb una mitjana també de 4,44, i la cirereta ja amb el primer títol de la temporada d'aquesta Supercopa.
Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
La història és que un dia més no hi ha hagut història, no hi va haver història.
Correcte, el Real Madrid es va desfer molt ràpid, no va aconseguir trobar en cap moment la manera de fer mal al Barça, i crec que a més no va poder contrarrestar o no va poder arreglar un problema que el Barça li va plantejar durant tot el partit, que són aquests carrils interiors, aquest carril entre la central i la lateral, que el Barça ho va aprofitar molt i molt bé, amb Pina sobretot, amb Aitana, amb Ona també a la banda dreta, i crec que al Real Madrid de Toril li va costar molt aguantar un Barça a molt bon nivell, que crec que cada vegada que s'enfronten al Madrid elles en parlaven, de distància, això vol dir que ho tenen molt al cap, i que la seva idea és seguir mantenint aquest ritme i deixar el Real Madrid sempre el més lluny possible.
El Madrid aquest any s'ha reforçat, i s'ha reforçat bé, però la sensació que tenim tots plegats és que acaben anant enrere en cada compromís amb el Barça. Hi ha un punt en què l'exigència de començar a estar a la banqueta, que hi ha un problema de banqueta?
Jo crec que sí. El que no pot ser és que cada temporada fitxis millors jugadores, augmentis el nivell de la plantilla i no siguis capaç mai de poder plantar cara durant mitja hora, no ho sé, ja no dic tot el partit, però veure una cara diferent del Madrid, veure un Madrid que pugui enfrontar de tu a tu al Barça, també em planteja dubtes en el sentit de que el Real Madrid domina molt bé el mercat nacional, no? Les millors jugadores del Llevant, les millors jugadores de l'Atlètic de Madrid, i tinc la sensació que ara mateix el nivell està a altres lligues. Yeah. És a dir, que crec que amb això no n'acaben fent prou, i sí que veig la banqueta molt senyalada, sobretot per les declaracions que han anat durant temporades dient que t'apropes, després que és un projecte en construcció, després que el Barça té millor manera d'entrenar o de triar-se els horaris, i crec que tot això són excuses. Per tant, l'exigència, com bé diu Sònia, jo crec que ha de partir des de la banqueta, des de mostrar als futbolistes que poden jugar de tu a tu, mentalitzar-les, i ja et dic que és molt complicat guanyar el Barça, però almenys donar símptomes de millora o símptomes de que li pots fer una mica de pessigolles, que crec que ara mateix és impossible.
Mireia, aquest títol ens situa a la rampa de sortida del Barça per intentar repetir el 4-4 de l'any passat. Ja, segurament el partit d'ahir no és referència per aquesta diferència de nivell. Hi ha alguna cosa del Barça que et sembli millorable?
Bé, jo crec que sí, jo crec que el Barça ha anat de menys a més, jo crec que encara ha de seguir treballant molt aquesta pressió en camp contrari, tinc la sensació que t'arriben molt més sortint des del darrere, que t'enganxen molt més a l'esquena que altres temporades, i crec que aquest és un aspecte que el Barça de Pere Romeu ha de seguir treballant. Lo bo, que hi ha molt temps, que estem al mes de gener, que acabes d'aconseguir un títol, i que tot això són estímuls positius per arribar al març i abril amb aquest aspecte solucionat, perquè crec que la Lliga te'n pots en sortir, perquè les centrals poden guanyar en velocitat, poden recuperar la posició, però en Champions crec que ja seria una altra història.
Pel que vam veure ahir, ara mateix l'onze de gala de Pere Romeu és amb Patri Alexia Aitana, per tant, Kira Wolf fa bastant la sensació que malgrat que s'hagi quedat, els partits importants se'ls mirarà des de la banqueta, no?
Sí, jo crec que ara aquest tribut està molt consolidat, el nivell que estan mostrant les tres futbolistes és molt bo. Jo tinc la sensació que Keira és una jugadora d'un nivell espectacular i crec que la veurem, Sònia. Jo crec que la veurem en alguna, en algun partit important, amb una mena de doble pivot. Tinc la sensació que a Europa la veurem segurament més del que imaginem ara.
Clar, perquè de moment el que és bastant obvi és que Pina, és a dir, s'ha guanyat el lloc a l'11. Per posar Walsh, per exemple, potser Pina seria la baula més feble, però tal com està jugant ara mateix sembla molt difícil, no?
Ara és impossible. El nivell de Pina és brutal. La continuïtat que està tenint jo crec que l'ha ajudat a sentir-se important, a sentir-se una jugadora molt útil per Pere Romeu. Té una facilitat per veure porteria increïble i crec que ara mateix és complicat, però hem de veure els rivals, hem de veure com evoluciona i que el Barça necessita tenir totes les jugadores endollades perquè la temporada és molt llarga i queden molts partits. Per tant, ara mateix a Pina no la veig fora de l'11 pel que et dic, perquè crec que és de les més determinants, juntament amb Payor i Graham.
La setmana vinent, sorteig dels quarts de Champions, on podria haver-hi un altre Barça-Madrid, Madrid-Barça. Dic bé?
Sí, sí, exacte. Sí, sí. Les opcions són Madrid, Wolfsburg i Bayern de Munic. L'audiència en general del Toc Costa i de la TDG està amb tu, Costa, que és volem, que volen el Madrid.
Volem. No, no, jo intento copsar què podria pensar el barcelonisme. Només faltaria que sigui el que hagi de ser, però jo vull el Madrid.
Per cert, les notícies de l'última hora, Rut és el fitxatge que ha fet el Chelsea de superant el milió d'euros.
Sí, el de Naomi Germà, una central, a més, un fitxatge de superant el milió d'euros d'una central de 24 anys, nord-americana d'origen etíop, que arriba de San Diego, de la Lliga Nord-Americana, i el Chelsea ja l'incorpora en aquest mercat d'hivern. Són 1,1 milions de dòlars, tal com està el dòlar ara, sí, es supera per poc el milió d'euros, però el supera, i és curiós que es faci, no?, que es gastin tants diners per una central. Algú es preguntava si que es pagaria doncs per Aitana, Alexia o una jugadora d'aquest tipus, i per una central es supera el milió d'euros.
No, jo crec que
es va arribar a publicar, no. El Chelsea aquest estiu passat estava disposat a pagar la clàusula de rescissió d'Aitana Bonmatí, que era de 3 milions d'euros, si no m'equivoco.
Molt bé. Per cert, no m'ho vull deixar, ho hem comentat a l'inici, Ruth, ahir la porta era la llotja, ni rastre, sí, dels altres presidents que hi havien de ser.
No, Florentino havia, en petit comitè i sense ser res oficial, sí que havia comentat amb els directius del Barça que van ser a l'Aràbia Saudita, a la Supercopa masculina, que es veurien en aquesta final de Supercopa, i arribava al Madrid. De fet, Florentino, el Madrid ha jugat una final al femení, que és de Copa contra l'Atlètic, i Florentino hi era, i en canvi no hi era Cerezo. Però aquesta vegada no hi va haver Florentino Pérez a la llotja, i tampoc el president de la Federació Espanyola, Luzán, havia d'anar-hi, va ser a les semifinals. Mal temps a Galícia va fer que no pogués agafar avió ni a Vigo ni a Corunya, va agafar un cotxe però no va arribar a temps per ser a la llotja en aquesta final. Sí que hi havia Joan Laporta, que també va ser a l'hotel fent una arenga a les jugadores, i després, home, també ho va celebrar
emocionat,
amb
emocionat, sí, quan abraça normal Alexia Putellas a l'entrega de medalles.
Sí, això mateix. Sí, sí.
Un 5-0 al Madrid sempre emociona un culer. Mireia, gràcies.
Una abraçada.
Ruth, gràcies.
Adéu.
No us pregunto perquè seria massa fàcil que us sembla aquesta deserció a les llotges, però tu, Anaïs, que hi eres, suposo que no et va sorprendre especialment.
No, la veritat, res nou, res nou. Al final, Lausanne té temps d'estar una setmana agida a la Supercopa masculina, però no pot mirar el temps i calcular amb una mica més de previsió el temporal i viatjar un dia abans a Madrid per ser, a més, en la que era la seva primera final del futbol femení com a president de la Federació Espanyola de Futbol. Si se suposa que s'estan fent passes endavant per professionalitzar-ho tot millor i fer les coses una mica millor que els últims anys,
si
no costava
això,
gaire,
si
no costava gaire
sortir
no dos dies abans.
Especialment rodó.
No, bé, mira, com a mínim donem les gràcies perquè el bar ahir va funcionar, sí, i perquè no teníem una taula allà amb les jugadores agafant les medalles i posant-se-les amb elles mateixes com va passar fa dos anys. Poc a poc. Segur que a la Supercopa femenina de l'Aràbia Saudita les coses funcionen
aquella potser
millor.
Interessa,
aquella potser sí que hi és.
La prova de que el Madrid està absolutament superat és, primer, l'ausència de Florentino, que siga Torino en el cargo. Esa, sí, para mí es la prueba más evidente. Ya puedes ir fichando jugadoras, puedes ir fichando talentos. Si tú al final eres incapaz de descodificar lo que te hace Lluís Cortés, lo que te hace Giralde, lo que te hace Pere Romeu, es que estás absolutamente superado. Y dicho esto, me parece de muchísimo mérito lo que está haciendo el Barça como club, como entidad, como esa capacidad que tiene para reinventarse, generando entrenadores desde el propio interior, es decir, se va a Girardet y apuestan por Romeu, y a mí eso me parece, más allá de que pueda, que tiene pinta que va a ganar la Liga, eso es evidente, pero más allá de lo que pase en la Champions, habla muy bien como club de que realmente es un proyecto que se lo creen, que invierten, que trabajan
y que l'aporta i vagi.
Exactament.
Perquè un com més pensador amb aquesta foto de president responsable que impulsa un projecte i que està a les finals donant suport a les jugadores.
I l'absència dels altres, sobretot de Florentino.
Exacte.
Encara...
Era Leganés, eh?
A 15 minuts del centre de Madrid.
No era Pequín ni era Lleida, era Leganés.
Ja, però es veia venir que palmava.
Pero fíjate que Florentino también evitó la foto con Laporta en Lleida. En la recepción.
Bueno, después...
Van acabar trobant,
no?
Sí.
El podi de Lleida,
sí.
Van estar pelillos a la mar.
Sí, però...
No em serveix ni la de la foto.
I abraçades i petons, eh?
Senyora i senyors, ho deixarem aquí. Dani Sanabra, Anaïs Martí, Marcos López. Gràcies.
Un plaer.
Adéu. This time I
know, I know. Tocats, 9:15, quina sorpresa, vaig tardíssim. Ramon Salmurri es connecta per oferir-nos una informació d'última hora que té a veure amb el Barça, més institucional, tot i que és una notícia de càrrec esportiu.
Sí, un càrrec important, el de director d'esports professionals, una figura que abans engendrava Xavier Budó, que recordaràs va plegar, quan Xavier Budó va plegar, aquesta parcel·la la va ocupar el Manel del Río, que és, a més, director financer de l'entitat, i una de les persones en qui més s'ha recolzat Manel del Río és Xavier O'Callaghan, que és qui ocuparà aquest càrrec de director d'esports professionals del Barça. Això encara no és oficial, però ja fa temps que aquesta brama corre per dins del club i és d'esperar que aquesta mateixa setmana sigui ja definitiu.
Doncs Xavi O'Callaghan, una llegenda de l'embol del Barça, que serà el substitut de Xavier Budó com a director d'esports professionals. No és oficial, però si ho ha explicat el Salmurri com si ho fos. Gràcies, Salmo.
Adéu-siau.
No tenim l'Eduard Solà. Havíem de comentar amb ell la derrota del Girona ahir al Camp del Rayo. Doncs fem una pausa i ara el saludem. No hi ha pressa.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
Ens trasbalsen i ens fascinen a parts iguals. En cada història que obrim, partim d'una única certesa. La veritat no prescriu mai. Crims. Arriba l'hora de la veritat.
Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El proper 3 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 77a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala màgica en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis Or de Movistar i Repsol.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Long
dress, no shoes. Sprint final del Tot Costa. Hem de passar per Girona. Hola, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal, Jordi Costa? Bona tarda.
El Girona es va avançar a la segona part al camp del Rayo. Semblava que tot portava que el Girona acabés guanyant i se situés sisè a la classificació, per tant, de totes posició europea, però el tram final del partit es va capgirar tot i es va escapar una victòria que tenia bona pinta.
Sí, és la segona setmana consecutiva que passa això. Ja la setmana passada contra el Sevilla el Girona s'havia avançat en el marcador, al final el Sevilla acaba capgirant el resultat, derrota, ahir igual a Vallecas, més intensitat el Rayo Vallecano a la segona meitat, que només en 3 minuts va fer els dos gols que van acabar capgirant el gol que havia fet Brian Hill. Tot i això, els resultats també l'han acompanyat, el Girona es manté només 2 punts de la zona europea. Aquesta setmana, altra vegada 2 partits, en aquest cas per tancar la Lliga de Campions dimecres contra l'Arsenal a Montilivi.
Ara et pregunto per si Cazzaniga arriba al partit de dimecres, però abans escoltem Mitchell molt enfadat justament el dia que anava a casa seva.
No me ha agradat res. Per mi no, el problema no és la plantilla del Rayo ni el cos tècnic. Ve de a dalt i la imatge del Rayo és top perquè té valors, però aquest minut han estat molt, molt dolents.
De fet, l'entrenador del Rayo, Íñigo Pérez, li va donar la raó, va dir que no li havia agradat tampoc el que havia fet el seu equip. M'estranya, tot i que Mitchell no va sortir bé del Rayo amb Martín Presa com a president, però m'estranya que acusés directament la directiva d'una cosa que, vaja, no crec que es decideixi als despatxos.
Ell insisteix que Martín Presa, bé, de fet és de domini públic que Mitchell i Martín Presa no es poden ni veure, a part que la fotessin al carrer. Ell considera que Martín Presa moltes vegades en aquestes ocasions intervé massa amb aquestes qüestions, i fins i tot Íñigo Pérez diu Mitchell que li va demanar perdó al final del teu partit. Mitchell li va emprenyar molt el que va fer Batalla, per exemple, no?
Sí, no, el paper d'estraça del porter és per veure'l, però, vaja, justament em sembla, si Mitchell ho diu, callo, però és la típica cosa que no m'imagino un president dient-li al porter, escolta, has de perdre molt de temps.
Amb ell insisteix que sí que Martín Presa li va fer algun comentari d'aquest tipus quan ell era l'entrenador.
Ah, doncs mira, deu ser que és així, i aquí, en aquest cas, el que queda en una posició més incòmoda és l'actual entrenador del Rayo. Va, mirem a dimecres. El Girona rep l'Arsenal, un altre partit històric. Entrades ja aforament venut. Amb Gazzaniga sota els pals o no?
Veurem, perquè com vam explicar ahir a la transmissió, té lumbàlgia, i ja saps tu que aquestes qüestions de lumbàlgia venen d'hores. Potser que l'infiltrin ja va passar mala nit el dia anterior. Veurem, es dubta fins a l'última hora, veurem com es troba Gazzaniga, i si no haurà de jugar Pau López, que podria ser que jugués l'últim partit com a jugador del Girona, perquè quan es tanqui el mercat veurem si Pau López marxa o no marxa.
I que ahir no va estar precisament inspirat, no. Però vaja, seria estrany infiltrar un jugador per un partit que pel Girona té més valor sentimental que no pas futbolístic.
Sí, classificatòriament és nul perquè el Girona ja està eliminat.
En fi, demà en parlem, gràcies.
Firmarem l'empat a Arsenal, que amb un empat ja es classifica entre els 8 primers. Adéu.
Gràcies, Edu.
Adéu.
L'Ull de Falcó, amb Àlex Corretja.
Temps pel tennis per analitzar les finals de l'Open d'Austràlia. Àlex Corretja, bona tarda.
Què tal, Jordi? Molt bona tarda.
A veure, començarem per la més recent, la masculina. Ahir al matí, Jannik Sinner va derrotar en 3 sets i jo diria que sense despentinar-se. Zverev, que va acabar plorant, perquè tinc la sensació que veu que ha quedat entre dues aigües, que el Big 3 li va negar el títol de Gran Slam que busca, i ara els que venen pel darrere, Sinner, Alcaraz i companyia, també.
Aviam, és cert que jo esperava bastant més de la final, creia que l'Zverev estava molt preparat. T'haig de dir que tu divendres vas dir que Sinner guanyaria més fàcil, i jo vaig dir, jo crec que serà un partit més dur. No sé si està content per tu o preocupat per mi, perquè has endevinat més tu el resultat del partit, però bueno, estic satisfet per tu.
Però no és una qüestió tenística, és que em fa l'efecte que Zverev, en els grans moments, li pesa alguna cosa que deu tenir a veure amb la mentalitat.
Aviam, sí, està el 2 del món, ha fet ja 3 finals de Gran Slam, però dona la sensació que quan arriba contra aquests jugadors ell es sent inferior, i això és el que jo vaig percebre una miqueta ahir veient el partit, no? Que ja no és un tema si la dreta, que potser no la té tan bona com altres jugadors, sinó que mentalment El vaig veure un pèl més abatut del que jo esperava. Jo, sincerament, creia que va arribar a la final molt fresc i estava preparat. El Sinner fins i tot tenia físicament algunes molèsties a les semifinals, etc. Però ahir va tornar a ser una màquina i l'Esverev doncs, no va trobar el seu lloc. I bé, al final aquestes llàgrimes també són una mica de frustració, no? De decepció, de veure que se t'escapa una altra final i que potser no trobes solucions.
Sinner ho agafa o no va deixar, va tancar el 2024 sí. Com el dominador implacable i fa la sensació que arrenca el 25 igual.
Bueno, és que posa un ritme molt alt, el servei el té molt bo, la restada també, la dreta al revés, i vull dir, es mou molt bé, i aviam, et diria, és com una màquina perfecta, vull dir, és un noi que treballa dur, que no s'està per històries i que és molt difícil jugar contra ell, així que la pista ràpida és algú molt, molt complicat de guanyar, fa molts mesos que no perd, ha guanyat tots els títols grans durant l'any passat, doncs hi ha Austràlia, després a l'Open dels Estats Units, al Masters, i ara repeteix Austràlia. Ara mateix, a ràpida, no hi ha qui l'agafi, no?
La història que no va tenir la final masculina la va tenir, en canvi, la femenina, que va ser una passada de partit entre la número 1 mundial, Sabalenka, i aquí, sorpresa, perquè va guanyar la nord-americana Madison Keys, el seu primer gran slam als 29 anys, i em va cridar molt l'atenció una reflexió que va fer, que va dir que ha treballat molt la mentalitat, precisament perquè ha aconseguit guanyar un gran slam quan ja no el necessitava, sinó que jugava per... Em va semblar una reflexió molt, molt madura, però que té a veure amb la pressió i l'expectativa.
Sí, perquè és una noia que feia molts anys que tothom creia que tenia un nivell molt alt, havia fet final de gran slam, diverses semifinals, però era una mica com la història de la final masculina, no? Que hi havia un clar favorit, però que és una jugadora molt perillosa, Keys. Té potencial, té joc, té tennis, però normalment, mentalment, doncs, sempre donava la sensació que quan arribaven els moments importants no era una noia molt, molt estable. En canvi, l'altre dia ho va aconseguir, va guanyar les semis a l'Esbiontec número 2, a la final a número 1 a la Sabalenka, i va jugar un tennis molt precís en moments doncs, molt importants i molt delicats, com uns 5 iguals del tercer set a una final de Grand Slam. Així que al final la mentalitat et diria que és gairebé tot, perquè tu pots tenir cops, pots tenir físic, però si el camp no rula quan ha de rular, doncs les coses no funcionen, la veritat.
Sense ànim de treure-li cap mèrit, al contrari, però a mi em fa la sensació que Sabalenka és una número 1 menys dominant que altres números 1 que hi ha hagut prèviament.
Bueno, és molt explosiva. Llavors, com algú que és molt explosiu, clar, hi ha vegades que potser no et funciona tan bé com algú que és molt estable, no? La polaca Swiatek semblava més regular, però està consolidada. Aviam, ja guanya diversos títols de Gran Slam i una cosa molt bona que té és que depèn molt d'ella, perquè algú que... Bueno, és com quan jugues al futbol si tu tens la pilota, no? Al final depens molt de tu, i això és el que jo diria que fa la Sabalenka, no? Que ella està capacitada per dominar, tot i que es va trobar amb algú que era bastant semblant amb ella, i això és el que crec que més la va incomodar.
Doncs així s'analitzen les dues finals de l'Open d'Austràlia, amb Sinner i Keys com a campions. El pròxim Gran Slam ja ens cita per Roland Garros a la primavera. Àlex Correig, una abraçada, gràcies.
Adéu, Jordi, que vagi bé.
2 minuts i les 9, moment per rematar el Tot Costa.
Tenim una notícia d'última hora. Segons explica el nostre company de Televisió de Catalunya, el Xavi Torres, està tancat l'acord de renovació de Gavi amb el Barça. El que queda de temporada és 5 anys més, una clàusula perquè ningú s'ho pensi, 1.000 milions d'euros. Veurem què diu el comunicat oficial del Barça, ja sabeu que últimament no posa les clàusules. Potser en el cas de Gavi sí que la posaran. Acte de signatura a finals de setmana, explica el Xavi Torres, és que tindrà més informació, òbviament, al TN, que començarà a les 9 i a l'11 aquesta nit. I la Laia Tudel ens ha explicat que Iñaki Peña està tocat i desconcertat amb la suplència, ens ha he explicat una mica com ha copsat el vestidor aquests dies i que hi ha companys que preferirien que continués Iñaki Peña a la porteria. Suposo que també hi ha companys que aposten pel polonès. En qualsevol cas, la decisió ha estat, òbviament, de Hansi Flick i ell confia en Chesney. I també ens ha explicat, en aquest cas, el Ramon Salmurri, que Xavi O'Callaghan, l'exjugador d'handbol, que és a l'estructura del club, serà el nou director d'esports professionals del Barça. Tot plegat, ho hem comentat amb el Marcos López, el Dani Sanabra i l'Anaïs Martí.
Molt bé, gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i la Júlia Aparicio, el Manel Gil i el Michael Mata al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i sobretot gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornarem demà amb les prèvies de l'última jornada de la fase Lliga de la Champions. Evidentment, amb especial interès al Barça-Atalanta, on el Barça s'hi jugarà al primer lloc, al segon lloc o fins i tot al primer de la fase Lliga, i on el Girona, malauradament, no s'hi juga ja res, però viurà una nit històrica contra l'Arsenal. De tot això en parlarem demà. Fins aleshores, feu molta bondat. President, quin tros de cap de setmana pels culers, eh?
Per molts anys, perdoneu que estic sense veu.